Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Salvador Busquets ha estat nomenat aquest dijous nou president de Càritas Catalunya en substitució de Francesc Roig. L'entitat que agrupa les Càritas de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya afronta amb aquest relleu una nova etapa amb l'objectiu de consolidar el seu gran servei a l'Església i a la societat, un treball de coordinació i de relacions amb les principals institucions polítiques i socials del país. És un bon moment per recordar que el braç caritatiu de l'Església millora molt en eficàcia des de l'existència de l'organisme conjunt en l'àmbit català. També a partir de la seva voluntat d'aglutinar i de generar uns recursos humans, espirituals i econòmics perquè tota l'acció social de la mateixa Església, sempre oberta a ajudar els més necessitats, millori i s'enforteixi, en definitiva. Enhorabona a Salvador Busquets, que va ser 9 anys director de Càritas Barcelona i que presenta una llarga trajectòria de compromís amb la solidaritat, per exemple, des d'Arrels Fundació, i també des de les entitats de la Companyia de Jesús i des de moltes altres realitats. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dijous 14 de novembre, donem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julba. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs mira, molt pendents, un dia més del temporal, el govern del País Valencià ha aixecat totes les restriccions de mobilitat. Tot això abans del previst. La decisió l'ha presa el CECOP i aquest migdia hi afectava 163 municipis, també València. Ara bé, no afecta les altres mesures com el tancament d'escoles i la suspensió d'activitats no essencials. A tot això, els equips d'emergències continuen buscant 16 persones que ara continuen desaparegudes. Avui, per segon dia consecutiu, s'ha suspès la recerca al mar per les males condicions meteorològiques i també el fort tonatge. I s'ha recuperat el servei d'AVE entre València i Madrid i l'Euromet entre València i Barcelona. I també la resta de trens de Rodalies ja reprenen avui el seu servei. I més qüestions perquè el govern català insta l'Espanyol a arribar a un acord i convertir la comissaria de la Via Laietana en un centre de memòria històrica. Una informació que ha avançat aquest dijous El País. Segons llegim al diari, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per concretar aquesta entesa. El govern català aposta perquè la Policia Nacional ocupi un altre espai molt més modern i funcional. Una proposta que no convenç els de Pedro Sánchez. Ja el mes d'abril d'aquest any, el govern espanyol va prometre que l'espai seria un lloc de memòria democràtica, però que la policia no marxaria. N'estarem molt pendents. I també, Ignasi, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit substituir el pessebre de la plaça de Sant Jaume per una estrella gegant de 20 puntes amb un diàmetre de 9 metres i 2,5 tones de pes. Aquesta estructura de l'estela estarà feta de ferro metacrilat i llums de LED, una il·luminació que emetrà i es projectarà a les façanes de l'Ajuntament de Barcelona, però també a la façana de la Generalitat, que ha col·laborat en tota aquesta instal·lació. Això sí, aquest pessebre, no s'espantin perquè no marxa definitivament, sinó que n'hi haurà un de més tradicional, serà el Museu Marès, que s'instal·larà en el pati dels carruatges de l'edifici del consistori. Totes dues propostes, per tots aquells interessats, es podran visitar a partir del 29 de novembre i fins al 5 de gener.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha dit aquest dijous al matí que els màrtirs són testimonis convincents de la bellesa de l'Evangeli. Ha estat en rebre al Vaticà els participants en la conferència del Dicasteri per a les causes dels sants. Francesc ha assegurat que no hi ha amor més gran que el martiri, perquè és l'ofrena de la vida. D'altra banda, arriba la 19a jornada Sant Jordi, programada per aquest dissabte a l'Hotel Alimara de Barcelona amb el títol Gratuïtat i Alegria. Marcelí Joan, membre del grup Sant Jordi, de promoció i defensa dels drets humans i organitzador d'aquesta trobada, ha explicat a Ràdio Estel que el títol és el nucli de les pautes per adaptar el pensament cristià al nostre temps. I l'arcabisbe de Madrid, el cardenal José Cobo, i el bisbe electe de Sant Feliu de Llobregat i exdirector del Departament de Migracions de l'Episcopat Espanyol, Xavier Gómez, han presentat aquest dijous al matí al Papa l'exhortació pastoral Comunitats Acollidores i Missioneres que l'Episcopat va presentar el maig passat i que el Papa ha vist, segons hem sabut, amb bons ulls. Després del bloc informatiu entrevistarem precisament Salvador Busquets, nou president de Càritas Catalunya, nomenat aquest mateix dijous. Serà la primera entrevista que concedeix després d'haver estat designat per aquest càrrec. I els últims minuts seran per a la secció Economia en Valors, amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem l'habitual entrevista i el resum de notícies. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero al control tècnic, el David García a la producció, avui amb la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, i la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials. També amb el Josep Àngel Colomés a la secció. Us parla l'Ignasi Miranda. Comencem el programa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Sens dubte, la notícia de la setmana per a l'Església que fa camí a Catalunya. Salvador Busquets ha estat nomenat aquest migdia de dijous nou president de Càritas Catalunya, en substitució de Francesc Roig, que ha complert ja dos mandats. El bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, responsable de Càritas a la Tarraconense per delegació del cardenal Joan Josep Omella, ho ha comunicat davant de l'Assemblea General que es fa a Solsona. Salvador Busquets i Vila, de 66 anys, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i té una gran experiència en tot el que és l'acció social. Entre altres tasques, ha estat director d'Arrels Fundació i coordinador de les entitats socials de la Companyia de Jesús a Catalunya. A més, entre el 2014 i el 2023, va ser director de Càritas Diocesana de Barcelona. La comunicació formal de Javier Vilanova s'ha fet després d'haver efectuat el preceptiu procés electoral aquests últims mesos. El prelat ha explicat que un cop l'Assemblea General Extraordinària de Càritas Catalunya, reunida el 12 de setembre passat, va valorar les diferents candidatures presentades per les diocesanes catalanes, va presentar tres noms al plenari de la Tarraconense, celebrat al setembre també. Després, el conjunt dels bisbes de Catalunya, que integren la Conferència Episcopal Tarraconense, han valorat tot el procés d'eleccions i després d'haver escoltat les propostes de l'Assemblea General de Càritas Catalunya, s'han donat un temps per reflexionar sobre els candidats proposats i decidir, finalment, quina seria la persona idònia per presidir Càritas Catalunya els propers 4 anys. Els bisbes de la Tarraconense, per unanimitat, van decidir el nomenament de Salvador Busquets. Javier Vilanova també ha valorat i ha agraït profundament la vàlua personal i professional de la resta de candidats proposats, així com la seva disponibilitat de servei a l'Església que fa camí a Catalunya. El nou president electe prendrà possessió del seu càrrec l'1 de gener, tot i que el traspàs de competència s'iniciarà amb el president actual, amb Francesc Roig, a principis de desembre. El bisbe Javier Vilanova ha agraït a Roig, president sortint, tot el seu compromís, dedicació i esforç els últims 8 anys en què ha estat al capdavant de Càritas Catalunya, 2 mandats consecutius a 4. Un agraïment al qual s'han afegit tots els representants aquest dijous dels equips directius de les Càritas diocesanes presents a l'Assemblea General. Després, l'Assemblea General de Càritas Catalunya ha continuat amb l'ordre del dia establert, amb diferents temes, com ara els estudis que desenvoluparà l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Catalunya el 2025, la presentació d'un protocol davant de les emergències que es produeixen a l'Estat espanyol, la campanya Cava en Cor, iniciada a finals d'octubre i que es clourà al desembre, i també la campanya de Nadal, que s'iniciarà el 26 de novembre amb el lema Càritas Catalunya, allà on ens necessiten. I també amb el sublema Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Incideixen aquests missatges en la necessitat d'un habitatge digne i també en tot el que és la dura realitat de l'exclusió residencial. Càritas Catalunya, recordem-ho, es va crear l'any 1992 i està formada per les 10 diocesanes amb seu a Catalunya. Entre altres missions, és l'organisme social de l'Església responsable de les relacions amb les institucions d'àmbit català, començant per la Generalitat. I ajuda també a distribuir recursos entre les diverses esglésies locals catalanes. Des del 2015, l'entitat produeix un espai aquí, en aquesta casa, a Ràdio Estel, La Veu de Càritas, que s'ha convertit aquesta última dècada, ara com a secció en aquest programa els dilluns, a 2:15 aproximadament, en un dels seus principals altaveus dins la seva línia de comunicació. Com us anunciàvem, en uns minuts, després del resum informatiu, entrevistarem en directe el mateix Salvador Busquets, nomenat aquest dijous nou president de Càritas Catalunya.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Mentrestant, canviem de qüestió. El Papa ha dit aquest dijous al matí que els màrtirs són testimonis convincents de la bellesa de l'Evangeli. Ha estat en rebre al Vaticà els participants en la conferència del Dicasteri per a les causes dels sants. Francesc ha assegurat que no hi ha amor més gran que el martiri, perquè és l'ofrena de la vida. També ha afegit que els qui donen la seva vida per la fe tenen els trets del deixeble perfecte, capaç de promoure a la societat terrenal un nivell de vida més humà. En el seu discurs, el pontífex ha recordat que aquest amor mostra el poder salvador del Déu i el seu do sense límits, ja que només l'amor pot donar raó de la creu que entra en el nostre patiment i ens dona la força per suportar-lo. El Sant Pare ha destacat en aquesta línia que l'esforç humà o el compromís personal de sacrifici i renúncia no són els únics requisits per a la santedat i que el primer pas és deixar-se transformar per la força de l'amor de Déu, que és més gran que nosaltres i ens fa capaços d'estimar fins i tot més enllà del que creiem capaços de fer. El bisbe de Roma ha citat al Concili Vaticà II que la Constitució Lumen Gentium va parlar d'una vocació universal a la santedat, o crida, com a plenitud de vida cristiana i perfecció de la caritat capaç de promoure a la pròpia societat terrenal un nivell de vida més humà. A més, el Papa també ha aclarit en aquesta trobada amb el Dicasteri per a les causes dels sants que per canonitzar un màrtir no és necessari el reconeixement d'un miracle perquè, segons ha conclòs, ja és un miracle prou gran el martiri. També us expliquem que arriba la 19a edició de la Jornada de Sant Jordi. Està programada per aquest dissabte a l'Hotel Alimara de Barcelona, amb el títol Gratuïtat i Alegria. Els dos ponents són Maria Claustra Soler, religiosa de la Companyia de Maria, doctora en teologia i professora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i també agent pastoral als tanatoris. I José Cristo Rey García Paredes, claretià, doctor i catedràtic de teologia, professor a Espanya, a Brasil, a les Filipines, a l'Índia i a Taiwan i consultor del Dicasteri per a la Vida Consagrada. Aquestes dues sessions aniran precedides d'una reflexió inicial del pedagog Carles Armengol sobre les motivacions i el sentit de la jornada. Marcelí Joan, membre del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, ha explicat a Ràdio Estel que el títol és el nucli de les pautes per adaptar el pensament cristià al nostre temps.
El significat sempre ens el dona el nostre filòsof de capçalera, Josep Maria Esquirol. Ell creu que, vaja, ha escrit, llegiré només dues frases per situar, agraïm sobretot la gratuïtat, donem gràcies a la gràcia, perquè per la gràcia hi ha el món i per la gràcia som aquí. Aquest és el sentit, gratuïtat i alegria, per això els hem demanat Maria Claustra Soler, farà la conferència titulada Gratuïtat i Alegria, l'expressió del viure, i el claretià, que és professor pràcticament d'arreu del món, de tots els continents, José Cristo Rey García, ens parlarà d'alegria i gratuïtat còmplices de la providència per a un futur sostenible.
Al final, en aquesta 19a Jornada de Sant Jordi a Barcelona, hi haurà un diàleg obert per compartir les principals inquietuds dels participants. Marcelí Joan ha resumit així el sentit d'aquest moment participatiu.
El diàleg obert és el moment en què es formulen preguntes o es fan reflexions al voltant de les dues ponències adreçades als ponents o a la sala. Per tant, és un moment en què tothom pot dir-hi la seva en format breu, no es tracta de grans discursos, per intentar doncs, compartir el que seria les idees principals, força, les idees clau de la jornada i per intentar, doncs, que és una de les gràcies de la jornada, un dels punts importants de la Jornada de Sant Jordi, crear complicitats, teixir una xarxa i, per tant, conrear l'amistat entre els participants.
La jornada de Sant Jordi, recordem que serà aquest dissabte a partir de 2:15 del matí a l'hotel Alimara de Barcelona, està organitzada pel grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans amb la col·laboració de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya, els equips de Pastoral de la Política i la Comunicació i Justícia i Pau. D'altra banda, l'arcabisbe de Madrid i vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal José Cobo, i el bisbe electe de Sant Feliu de Llobregat i exdirector del Departament de Migracions del mateix episcopat, Xavier Gómez, han presentat aquest dijous al matí al Papa Francesc l'exhortació pastoral Comunitats Acollidores i Missioneres que l'episcopat havia presentat el maig passat. És un document que, com ja ha expressat el mateix Cobo, posa els llums llargs, com si fos un cotxe, a parròquies i comunitats perquè concebin el fenomen migratori no des del punt de vista que arriben i ja està, ni com un fet inevitable al qual cal organitzar en guetos, sinó per anar integrant, construir una ciutadania nova on la diversitat és una aportació. Xavier Gómez ha precisat que la trobada amb el Sant Pare s'ha allargat per un temps de 30 minuts, on el pontífex ha escoltat tots dos amb atenció i s'ha tornat a compartir un tema que tots tres porten molt al cor, ha dit, com és la realitat de les persones migrades, els desafiaments de les migracions en connexió amb tota la geopolítica global que inclouen els països d'origen de les persones migrades. Així ho ha dit el bisbe electe de Sant Feliu de Llobregat. Xavier Gómez també ha dit que la conversa ha abordat l'oportunitat que representen les persones migrades i també les migracions a l'hora de revitalitzar tant l'Església com les comunitats i la pròpia societat espanyola. En aquest sentit, l'exdirector del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal ha subratllat que el Papa els ha animat, tant el cardenal Cobo com a ell mateix, a continuar treballant en aquesta perspectiva i aprofundint en la dimensió de la catolicitat que abraça la diversitat i que reconeix la riquesa que aporten les persones migrades. Durant la reunió amb el Sant Pare, a més, tant Cobo com Xavier Gómez han tingut l'oportunitat de compartir alguns projectes engegats des de l'Episcopat Espanyol, com és el cas de la taula del món rural. En aquest sentit, el bisbe electe de Sant Feliu ha dit que la connexió que hi ha entre la despoblació amb la possibilitat de contribuir a la repoblació de zones més despoblades amb les famílies més migrades és una prioritat gran. També el Sant Pare ha dirigit la mirada, segons Cobo i Gómez, sobre la realitat de la Mediterrània, recordant la importància que els països del sud d'Europa treballin en xarxa per acollir-los.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Parlem d'una notícia lligada a la ja imminent reobertura de la catedral de Notre-Dame de París, que tindrà lloc el proper 7 de desembre amb una obertura solemne de portes. Dins el procés de restauració, segons s'ha revelat en les últimes hores, l'arcabisbat parisenc ha anunciat que la capella de la nau nord comptarà amb tres tapissos de Miquel Barceló, autor de les decoracions de la capella del Santíssim, per exemple, de la catedral de Palma de Mallorca. Com ha explicat el mateix arcabisbat francès, aquests tres tapissos compartiran l'espai amb les obres del pintor britànic d'origen kenià Michael Armitage. Barceló, que recentment ha publicat les seves memòries, encara no ha ensenyat els tapissos ni ha donat cap pista sobre la seva temàtica. En aquest sentit, el seu taller no ha fet tampoc cap declaració sobre aquest encàrrec. La reobertura oficial de la catedral de Notre-Dame de París serà, com dèiem, el 7 de desembre, amb un ofici religiós que comptarà amb la presència també entre el poble del president francès Emmanuel Macron, que també assistirà a l'Eucaristia de l'endemà al matí. Com han explicat els organitzadors, a aquesta missa no hi serà el Papa Francesc, no la presidirà, tot i que està previst que omplin el temple més de 150 bisbes de França i d'altres territoris, així com delegacions de feligresos de París. La primera missa per al públic general serà el mateix 8 de desembre, coincidint amb la Immaculada Concepció, a 6:45 de la tarda, amb l'obertura de portes a 6:45. I l'Escolania de Montserrat s'assuma a la Marató de 3CAT, un dels esdeveniments solidaris més importants de Catalunya i que es farà el 15 de desembre, dedicat a les malalties respiratòries, sota el lema A ple pulmó. La participació del grup coral montserratí serà enregistrant una cançó per al disc d'aquesta edició, conjuntament amb el cantant agarenc Miqui Núñez, amb qui han contribuït els nois de l'Escolania al disc de la Marató interpretant Bon Nadal, La guerra s'ha acabat, una versió de la icònica Nadala Happy Christmas, War is Over, de John Lennon i Yoko Ono. Aquesta Nadala és el primer cop que s'enregistra en català i ha estat adaptada per Joan Masdeu. La cançó formarà part del 20è disc de la Marató i tothom qui ho desitgi el podrà adquirir a partir de diumenge 1 de desembre. Amb aquesta actuació, l'Escolania de Montserrat s'assuma un cop més a l'acció solidària de la Marató, que cada any recapta diners per lluitar contra diferents malalties i donar suport a la recerca científica, alhora que contribueix a sensibilitzar la població. Recordem que l'Escolania participava el 2011 amb el tema Amb dones forces, amb Sergio Dalma, i el 2020 cantant Joan Ravelo amb Rozalén.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Us fem ara una proposta molt interessant, i és que gràcies a Forn Mistral podràs visitar la Sagrada Família de Franc. Com? Doncs participant en el nostre concurs. Sigues el primer o la primera a trucar al telèfon del nostre directe del Sense Distància per gaudir d'una entrada doble que us ofereix el Forn Mistral per visitar la Sagrada Família durant el mes de desembre. El telèfon 93 409 2771. Repeteixo, 93 409 2771. Vinga, no badis. La primera persona a trucar-nos, al 93 409 2771, s'endú una entrada doble per deferència del Forn Mistral per visitar la Sagrada Família aquest mes de desembre.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La nostra entrevista té avui el nom propi de la nova presidència de Càritas Catalunya. S'ha revelat aquest mateix dijous en el marc de l'Assemblea General de l'organisme, un acte presidit pels bisbes Javier Vilanova, delegat de la Tarraconense per a Càritas Catalunya, i Francesc Conesa, bisbe anfitrió de Solsona. El bisbe Javier Vilanova ha comunicat al migdia mateix, davant dels representants dels equips directius de les 10 diocesanes amb seu a Catalunya, el nomenament de Salvador Busquets com a nou president de Càritas Catalunya després d'haver efectuat el preceptiu procés electoral. I tenim amb nosaltres, és un goig saludar-lo, el nou president electe de Càritas Catalunya, Salvador Busquets. Bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda. Sí.
Moltes felicitats, primer de tot.
Gràcies, gràcies.
Bé, després de 9 anys de servei a l'Església que fa camí a Catalunya, 9 com a director de Càritas Diocesana de Barcelona i 7 també com a vicepresident de Càritas Catalunya, què ha suposat per a vostè aquest nomenament, que l'hagin triat des de l'Església a Catalunya per aquest nou servei?
Bé, doncs en primer lloc agraïment per la confiança i després el desig de treballar amb qui han estat durant 9 anys excel·lents companys, els directors de les 10 Càritas diocesanes, amb qui hem tingut moltes trobades al llarg d'aquests anys. Uh-huh. Llavors, això, agraïment i ganes de continuar una etapa que va començar el meu antecessor, en Francesc Arroig, i continuar treballant pel servei, o sigui, amb aquest encàrrec preciós que ens fa l'Església d'estar al servei de que està passant més dificultats.
Sens dubte que sí. Vostè, ho hem dit abans a la notícia d'obertura, és un home generós, amb experiència en l'acció social, ha col·laborat amb diferents organitzacions no lucratives, la majoria vinculades a l'Església. Com impactarà aquesta nova responsabilitat de president de Càritas Catalunya en la seva vida personal, en la seva família, en el seu dia a dia?
Sí, això és una cosa que hem de mirar. A casa, jo la gran sort que tinc és que tant la meva dona com jo ens vam conèixer justament amb ambients semblants amb aquests. En aquell moment era la Fundació Escó, una fundació que és al Raval, que en aquests moments porten els maristes. No hi ha dubte que una feina com aquesta comporta treballar a fons valors que de manera per als mossos es transmeten també al nostre voltant. I confiem en això, de poder continuar. Som una família... Tenim 3 filles, elles són grans, ens encanta trobar-nos, elles saben la feina que fem i el que comporta, i bueno, gràcies a això jo penso que transmetem una sèrie de valors que en la seva vida personal també són importants.
Molt bé. I sempre la col·laboració de la família en una responsabilitat important com la que vostè ara assumirà també és digna d'agraïment, oi? Elles no tindran potser la rellevància pública que tindrà vostè com a president de Càritas, però la seva ajuda també és important, oi? En aquest cas...
Sí, sí, sí. No hi ha dubte de que això, no només en el meu cas, sinó tots els que tenen responsabilitats de gestió amb entitats d'església i vinculades a l'acció social, sense una família que apoyi, és com un municipi.
Clar, clar. Què destacaria vostè dels 8 anys en què va ser vicepresident de Càritas Catalunya? També en combinació amb els 9 de director de Càritas Barcelona, vaja.
Home, però el que destacaria és el treball que es va fer, que potser no va sortir, però és un treball molt sòlid i molt consistent de fixar i posar en paraules i escriure documents programàtics importants a partir dels quals podem construir podem fer la nostra actuació. M'estic referint a qüestions com, per exemple, el codi ètic, tot el tema de missió, visió i valors. Tot això va ser una feina important. Hi ha més documents programàtics, eh? Va ser una feina important que es va fer de manera consensuada amb els directors de les 10 Càritas. També destacaria el plantejament que feia en Francesc Arroig, que deia que Càritas Catalunya ha de ser allò que els 10 directors dels Càritas en presència de Catalunya volen que sí. I això ha creat un entorn de treball on ha estat fàcil.
Molt bé.
Sí,
exacte. Avui parlem amb Salvador Busquets, elegit, nomenat aquest mateix dijous nou president de Càritas Catalunya. Hem de dir com a detall tècnic que prendrà possessió l'1 de gener per una qüestió formal, no?, dels últims mesos del mandat de Francesc Roig, que s'ha allargat fins a final d'any. Per tant, l'1 de gener formalment serà vostè el president. Abans col·laborarà amb el seu predecessor, diguéssim, no?
Sí, sí, ja ens hem parlat i hem fixat un parell de reunions.
Molt bé, molt bé. Això sí, és anar per feina. Ja comencem, exacte. En aquest sentit, què creu, ja l'ha esmentat vostè diverses vegades, però què creu que ha portat Francesc Roig, el seu predecessor?
En primer lloc, aquesta cultura de treballar de manera molt consensuada amb els directors. Les decisions sempre han sigut molt participades. Les reunions de comissió permanent era un lloc on es podia parlar i a fons dels diferents temes. Després també jo destacaria el paper que he tingut dins de la comissió de comunicació a Càritas Espanyola. La comunicació en l'entorn de les Càritas és molt important i suposo que tothom pot entendre que la manera d'entendre la comunicació és molt diferent segons en quin lloc estem. Estem parlant de 69 diòcesis, 69 Càritas diocesanes. El treball que hi ha fet per aglutinar i ajuntar criteris, a veure, fa 10 anys, cada Càritas diocesana feia la seva campanya, quan venia Nadal o Corpus. En aquests moments, pràcticament, són 65 o 68 les Càritas que segueixen la mateixa campanya. I això es deu, doncs, això, al treball de persones com ell, que durant aquests anys ha ostentat la presidència del Comissió de Comunicació a Càritas Espanyola.
Bueno,
és feina callada, que poder no es veu, però que ajuda a crear comunió entre els diferents Càritas.
I tant que sí. De fet, ho hem dit abans també, Càritas Catalunya és la Càritas de coordinació, és a dir, no és una entitat que, com les diocesanes o les parroquials, fa ajuda directa, sinó que es dedica molt a les relacions institucionals i també a anar teixint complicitats amb moltes realitats del país per després poder ajudar, no?, a algunes Càritas diocesanes. És a dir, també fa com de compensadora, no?, de les necessitats de les Càritas diocesanes. En aquest sentit és important la feina de Càritas Catalunya, oi? I també les relacions institucionals, la denúncia profètica, no?, més a nivell conjunt.
Sí. A veure, la Càritas diocesana, el seu àmbit d'actuació natural és la diòcesi. Però aquí ens trobem amb realitats diocesanes molt diferents. Hi ha diòcesis que són molt urbanes, diòcesis que són molt rurals, diòcesis que són entre mig. Llavors, sí que es necessita un nivell superior que aglutini aquesta mirada i ho pugui fer arribar a l'administració que ens pertoca més directament, i és a l'àmbit autonòmic. I això es fa de manera, repeteixo, treballada i i reflexionada conjuntament amb els equips directius de les 10 Càritas diocesanes. I això és una gran aportació que pot fer que pot fer Càritas Catalunya. Ens basem en la capilaritat diocesana de cada diòcesi, la capilaritat a partir de les Càritas parroquials. Però a vegades, la mirada de la Càritas diocesana reflexa la realitat que té més propera. Aquesta realitat més àmplia necessita un treball conjunt.
Senyor Salvador Busquets, com s'imagina vostè la Càritas Catalunya dels propers 10 anys? Encara que vostè potser no estigui als 10 anys, però als anys que estigui.
Home, jo m'imagino amb una Càritas que mantingui l'esforç que s'està fent, per una banda, d'explicar a nivell de Catalunya què és el que està passant amb les persones que estem atenent, i que al mateix temps hagi sabut crear complicitats entre les diferents Càritas, perquè tant a nivell de procediments com de les preocupacions dels professionals que hi ha en la cura i l'atenció als voluntaris, tinguem una línia conjunta de treball.
Ens ha comentat Salvador Busquets, nomenat aquest dijous president de Càritas Catalunya, que ja té agendades algunes reunions, això és començar a treballar, però li vull preguntar una mica quins són els grans temes, els reptes principals que vostè ha d'afrontar com a president de Càritas Catalunya de manera immediata, i quins altres tindran potser més llarg recorregut. Què destacaria?
A veure, un dels temes que nosaltres, com a Càritas Catalunya, sempre ens ha preocupat molt és que tota l'anàlisi, el coneixement del que estan passant, què estan vivint i com estan patint les persones en situació de vulnerabilitat, de fragilitat, doncs ens preocupa molt tenir una informació i un coneixement molt proper. Els atenem. Però a vegades, a més de l'atenció a aquestes persones, necessitem reflexionar sobre les causes que fan que estigui així. I això el que demana, doncs, és això, tenir una eina, en el cas de Càritas, ho tenim a través de Fuixa. Volem continuar amb aquesta línia. També vull parlar amb tots els directors, és les primeres coses que faré, serà parlar amb els equips directius dels 10 Càritas diocesanes per saber com veuen, quins espais creuen que podem millorar, que podem ser una mica més eficients o que podem crear aliances que ajudin a tots. O sigui, jo estic segur. O sigui, aquest treball, per una banda de reflexió i més extern, i també un treball intern de relligar tot el que podem fer internament entre les 10 Càritas.
Per tant, un treball molt important, i evidentment la incidència política, les relacions institucionals, aquí aquest referent, no?, a nivell català d'una Càritas Catalunya, igual que existeix en l'altre àmbit més gran, la Càritas espanyola, és fonamental, no?, perquè també de vegades socialment no és el mateix l'ajuda ocasional d'una diòcesi o d'una parròquia que el que és la preocupació global de Càritas a Catalunya, i aquí el seu paper és important aquí.
Sí, sí, sí. Aquest és un tema que en l'etapa que tanca en Francesc Roig, és un tema que ja des d'un principi es va posar damunt la taula, i ell l'ha cuidat molt, i sí que podem dir que Càritas Catalunya, en la seva relació amb l'administració autonòmica, doncs ha mantingut sempre una relació fluida, de col·laboració i també de crítica, quan ha fet falta. Però això ho hem pogut fer perquè hi ha una reflexió prèvia, hi ha tota una sèrie de documentació i un coneixement que en el si de Càritas Catalunya s'elabora i s'exposa. I és un paper important. És un paper realment important, perquè és una de les funcions de no només a Càritas Catalunya, sinó de totes les Càritas. Atendre, acompanyar i també denunciar i fer propostes.
Doncs grans qüestions com l'exclusió residencial, la soledat no desitjada, tot el que és l'habitatge, l'increment de la pobresa. Recordem que Càritas Catalunya presenta des de fa uns anys una memòria conjunta cada any, també l'informe FOESA per Càritas Catalunya. Tota aquesta acció, també més enllà de l'ajuda directa que fan les Càritas diocesanes i arxiprestals i parroquials, contribueix d'alguna manera, no?, a fer més gran, per dir-ho així, la marca caritativa de l'Església, no?, el braç caritatiu de l'Església.
I tant, i tant. I això ho hem de continuar fent. I repeteixo que sabent que la peça important, fonamental, d'allà on surt tot, la base, són les Càritas parroquials i després la Càritas diocesana, sí que des de fa temps s'ha fet un esforç per treballar de manera coordinada per donar aquesta visió global. I repeteixo, aquesta visió global no es basa només en el que nosaltres veiem atenent a les persones que s'acosten a les nostres parròquies o als nostres locals, sinó a través de la reflexió, un esforç conscient d'intentar entendre què és el que està passant. Doncs, això sí, desborda l'àmbit d'una caracterització sana.
Molt bé. Estem molt contents d'haver parlat uns minuts avui, coincidint amb el seu nomenament com a nou president de Càritas Catalunya, amb Salvador Busquets. Li agraïm que ens hagi atès amb aquesta rapidesa. També, doncs, aprofitem per anunciar que en l'edició de la setmana vinent, si Déu vol, Catalunya Cristiana publicarà igualment una entrevista amb Salvador Busquets. I deixi'm que li digui també benvingut una mica a casa, perquè ja sap que Ràdio Estel, dins la línia de comunicació de Càritas Catalunya, és com un gran altaveu, si em permet dir-ho així, amb la secció La Veu de Càritas dintre d'aquest programa els dilluns a 2:15. Esperem que ens pugui venir a participar en el programa i que el consideri seu, sobretot.
I tant, i tant. Moltes gràcies. I sí, em sento una mica com a casa. Gràcies.
Ho sabem també per altres motius, perquè ha vingut moltes vegades aquí, etc. Dono una abraçada en nom de tot l'equip de Ràdio Estel a Salvador Busquets, nou president de Càritas Catalunya. Fins aviat.
Fins aviat, gràcies.
De seguida ja l'economia en valors.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Entrem a la secció habitual dels dijous. Economia en valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Fundació La Caixa. Ens acompanya cada dijous el Josep Àngel Colomer. És un plaer saludar-lo. Bona tarda, Josep Àngel.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Molt bé. Bé, avui parlarem d'una realitat que ajuda persones vulnerables amb un objectiu, que és el fet que puguin trobar puguin tornar a la vida ordinària. Estem parlant de NIT1, que va néixer ara fa 14 anys, i del seu projecte Chocolate, que en comparteix 10, eh? Un projecte que sorprèn pel seu nom, eh? Està molt bé, molt simpàtic, i per aquest motiu ha visitat el Papa Francesc. Per parlar-ne, qui ens acompanya avui, Josep Àngel?
Doncs avui, Ignasi, tenim diferents membres de NIT1, el Josep Maria Pujol, com a responsable del projecte Chocolate, el Santiago Perfecto, ell és responsable d'esdeveniments de NIT1, i la Carmen Gredilla, que ella és usuària i també voluntària de NIT1. Coneixerem la seva tasca d'ajuda a persones vulnerables de Barcelona a través d'esdeveniments i del voluntariat que solen fer els diumenges al vespre a la recerca de persones necessitades que viuen al carrer, l'anomenat Proyecto Chocolate. A més, aquestes setmanes han impulsat una nova fundació amb els frares franciscans del carrer de Sant Eloi de Barcelona per ajudar els afectats per la Dana de València. El seu lema és molt clar, és el de Gandhi. Sigues el canvi que vols veure en el món.
Doncs ja podem saludar els membres de NIT1 que ens acompanyen avui. Josep Maria, Santiago, Carmen, bona tarda, benvinguts tots tres.
Bona tarda. Molt bona tarda i moltes gràcies. Sí. Estem molt feliços d'estar aquí i molt agraïts per donar-nos visibilitat al projecte que fem entre tots. Sí. En NIT1 sempre diem que ho fem tots.
Nosaltres també contents de tenir-vos. El projecte Chocolate que impulseu compleix 10 anys i per aquest motiu vau visitar el Papa ara fa uns dies. Com va anar aquesta trobada? Això tenim moltes ganes de sentir-ho.
Bueno, fue una experiencia espectacular poder estar con el Santo Padre tan cerca, poder compartir con él. Aparte, el Papa es una persona que muy sentida, que a las personas que están en la calle pues las cuida mucho, a las personas más desfavorecidas. Lo vimos muy cercano, muy humilde y con mucho sentido del humor también, porque bueno, el cardenal, al que le mandamos un abrazo y le damos las gracias porque él nos hizo la gestión para que Nidju pudiese ir a ver al Papa.
El cardenal Omella, en aquel caso, el arcabisbe de Barcelona. Omella, sí. Molt bé.
Le trajimos un poco de jamón, le dijimos que era de pata negra y bueno, hicimos un...
Segur que molt agraït, sí. L'arcabisbe de Barcelona.
Sí. La verdad que estuvo muy, muy, muy bonito. Porque además estuvo con todos nosotros bastante rato. O sea, se quedó con nosotros, no fue así rápido. Luego nos dio la mano y estuvo hablando, estuvo muy bien.
Sí, sí, quina maravilla.
Y sobre todo, pues que nos alentó a seguir trabajando por los más desfavorecidos, ¿eh? Que eso para nosotros pues fue mucha, mucha fuerza, ¿eh? Para seguir con la labor. Y una experiencia inolvidable, la verdad.
Molt bé, molt bé. Vol comentar alguna cosa més? En tot cas, ja hem avançat el que ha estat la trobada amb el Papa. I bé, Josep Àngel,
i tant,
anem al tema de la Dana a València.
Exacte, a València, la Dana, molts afectats, i per ajudar-los a través d'una fundació que el Nidju ha engegat amb els franciscans del carrer de Sant Eloi de Barcelona, ja estan amb aquesta col·laboració amb tots els afectats per aquests desastres que hi ha hagut aquí als nostres germans de València. Quines accions concretes ja esteu portant a terme? Com està anant aquest suport que esteu fent?
Pues molt bé, molt agraïts. Hem recol·lectat molta roba, subministres, menjar, ara estem en joguines, també molts voluntaris pues, han anat allà a ajudar, a treure el fang, a estar amb la gent, i és molt maco veure tanta solidaritat, no? En un moment on hi ha tanta oscuritat, veure tanta solidaritat pues, és llum, eh? I també pues, fer el seguiment una miqueta, perquè en aquestes desgràcies a vegades pues, la gent està molt involucrada en uns primers moments, sí. Però després la gent s'olvida, no? Uh-huh. I per tant, pues, la Fundació també pues, estarà molt atenta i sobretot amb moltes ganes d'ajudar quan es necessiti. Eh? Uh-huh. També el Santiago ha portat la col·laboració també en Hakuna, no?
Sí, ahí tuvimos una muy buen apoyo de la Iglesia Bonanova, del grupo Hakuna.
Uh-huh. La Iglesia Bonanova de Barcelona, la Plaza Bonanova.
Sí, la Plaza, uh-huh. Plaza Bonanova, que también estuvieron, bueno, desde que pasó la catástrofe en Valencia, bueno, entre voluntarios, mismo también de grupo de FETA también, aportando, bueno, de su tiempo, recaudando ropa, bueno, y mismo también yendo de voluntariado varias semanas mismo a Valencia.
Recordem que Hakuna és un moviment internacional que promou molt a través de la música i de l'art l'evangelització. Estem parlant, recordem-ho, amb membres de Nidju, concretament Josep Maria Carmen Gredilla, Josep Maria Pujol i Santiago Perfecto, ara ho he dit bé. Sí. Ens acompanyen per parlar de la seva tasca d'ajudar els més necessitats i, en el fons, per transformar l'economia en valors com la misericòrdia i l'amor. El seu projecte de voluntariat es diu Proyecto Chocolate, com dèiem, i consisteix en el fet que un grup de joves catòlics ajuda cada diumenge al vespre als més vulnerables de Barcelona. Ja ens ho han dit ells també. Com funciona aquest projecte? Per sí. Exemple, endavant, Santiago Perfecto.
Mira, gràcies. A ver, importante. El Proyecto Chocolate, sí, es verdad que es fomentado y sobre todo la fuerza católica, pero es abierto y laico para todo el mundo, ¿no? O sea, lo bueno que es... y un detalle muy importante que me gusta de este proyecto es que no tiene estructura, ¿vale? Es, o sea, es muy, muy horizontal y el 100% de lo que nosotros recaudamos va 100% a personas en estado vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues los domingos, ¿vale? A partir de las 6:30 en la parroquia de Brice de la Pau, la que uh-huh. está aquí en Sarrià, en Carrer Ferran, Casa Blanca 4,
sí.
¿Vale? A las 18:30 pues nos reunimos para preparar, digamos, las denominadas rutas, ¿vale? Las rutas son diferentes calles de Barcelona, donde, bueno, nos creamos unos grupos y bueno, ya sabemos de bocatas, ropa que van a necesitar. Entonces, eso está súper bien porque es la excusa, en realidad, para poder hablar con ellos, ¿vale? Conocerles mejor. Y aquí es donde veo la esencia del proyecto, ¿no? Que es, tú vas, cuando fomentas más el visitarles, empezás a conocer más a las personas y empezás a ver oportunidades de poder reinsertarlo a la sociedad, ¿no? Entonces, claro, personas que claro, tienen alguna mala racha o lo que sea, te sorprendería cómo pasan desapercibidos. Y a mí recuerdo, por ejemplo, un hombre catalán, la primera vez que salí, que me sorprendió, porque tú lo veías y cómo... O sea, la forma que te vistes, de la forma que estás afeitado, no puedo creer que estés en esta situación, ¿no? Y eso es lo que te permite el proyecto Chocolate, de ir saliendo todos los domingos y conocer a esta gente y bueno, y poder darle una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, a las 7:30 es cuando salen, cuando ya tenemos todos los paquetes preparados y demás, y salimos. Entonces, para financiarlo, ¿cómo lo organizamos? Bueno, con eventos, ¿vale? Organizamos eventos que, bueno, pueden ir desde conferencias muy, muy interesantes hasta cursos benéficas, por ejemplo, o tardeos o cosas así, que lo que hacemos es, con ese dinero que vamos consiguiendo y además empresas que bueno, que nos ayudan, ¿vale?, en estos eventos, en aportes, pues con eso recaudamos y con eso podemos comprar los insumos para poder seguir haciendo las rutas, ¿no? Y bueno, ese es un poco el proyecto.
Sí, y también la fundación que hemos constituido con los franciscanos de Santaló nos está ayudando muchísimo, ¿no? Cuando vemos una persona que quiere salir de la calle o que necesita, tiene un problema con la documentación o necesita un abogado o necesita alguna prestación, nosotros lo derivamos a la fundación. La fundación la hemos creado para dotar de más recursos a las personas que están en la calle y que salgan de ella. En la fundación ahora mismo tenemos una educadora social, tenemos una persona encargada de incorporación laboral. Este año se han incorporado al mundo laboral 40 personas, 6 que estaban en la calle, que es un buen número. Y también tenemos 18 pisos que nos han cedido grandes tenedores y que nosotros pues los alquilamos a personas, pues bueno, vulnerables o que están en busca de trabajo, y la vivienda es fundamental para nosotros. Para que la persona pueda salir adelante necesita una vivienda. Y por eso que la fundación tiene mucho sentido, porque nos ayuda muchísimo en todos los casos de Need You que llevamos. Es una fundación que está liderada por Luis Viñas y que la lleva de una forma pues excepcional, y sobre todo pues sirviendo al pobre con alegría y con mucha caridad.
Molt bé. La Carmen ens volia explicar alguna cosa també.
Sí, yo también me siento un poquito proyecto Chocolate, puesto que a mí me ayudaron mucho, los conocí en la calle por un problema familiar, me quedé en la calle. Y me ayudaron todos los domingos, venían, porque aquello fue como la divina providencia, yo esperaba los domingos como agua de mayo. Y bueno, me empezaron a ayudar mucho de hostel en hostel, me quitaron salir de la calle porque lo estaba pasando realmente fatal, hasta que al final, después de mucho proceso, me consiguieron una vivienda y estoy compartiendo un piso de aquí de la Fundación de Padre San Antoni, y estoy muy contenta porque nunca he tenido problemas, siempre estoy bien. Y bueno, yo me prometí a mí misma que cuando estuviera mejor también ayudaría, ¿no? Entonces también, por eso me considero un poquito proyecto Chocolate, porque he salido los domingos a ayudar. Y es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente con esos problemas, uh-huh, y la verdad que es bonito ayudar. Uh-huh.
Les rutes de què parlava, en aquest cas, Santiago Perfecto, són rutes que es fan el diumenge al vespre, no? Diguéssim, tot
el... Sí, sí. Comienza en la parròquia...
A 4:45 del vespre.
A 4:45, sí. Uh-huh. Donde preparamos todo y a las 19:30 pues nos sacamos una fotito, sí, siempre de
grupo, la sortida, y después fins a la nit, fins que, sí, tothom acabi de repartir el que porteu, diguéssim, sí, no?
Y lo bonito de esto es la sinergia que se hace, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, en la última que yo salí, por ejemplo, claro, había, por ejemplo, una chica que no podía ir pero ponía el coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, el coche a disposición del grupo, y bueno, justo me tocó hacer a mí de chofer en este caso, ¿no? Entonces era llevar esa responsabilidad, pero lo bonito era eso.
¿Cómo gracias era? A una persona que us ha deixat el cotxe ho heu pogut fer
exactamente. Y mismo las anécdotas que uno va, digamos, individualmente recolectando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui la primera vez, el mensaje creo que me lo envió José, si no recuerdo mal, de aquel señor que me decía, el audio, ¿no? Muchas gracias, Santi, por la chaqueta que me has regalado, ¿no? O el chico marroquí, ¿te recuerdas que también, ¿no? Que no hablaba árabe. Y bueno, con el traductor pudimos saber su situación y jolín, se pudo ir a Lleida a conseguir un trabajo por una gestión que creo que sí, que al final, gracias al grupo humano que yo le digo siempre a José que hay ahí dentro, pues es espectacular cómo se puede ayudar.
Y luego también gracias a los convenios que tenemos, porque tenemos sí. convenios con dentistas, con oftalmólogos, con hoteles que nos hacen macarrones, bueno, que tenemos muchos recursos para poder poner encima de la persona.
Clar, per fer eficaç aquesta ajuda.
Sí.
I bé, no sé si ens podeu explicar alguna història, algun cas que us hagi impactat. En tot cas, de quina manera una persona que vulgui fer de voluntària pot afegir-se al projecte? I com pot col·laborar el qui pugui ajudar, com és el cas d'aquesta noia del cotxe, o que potser no pugui fer de voluntària, però pugui ajudar d'alguna manera?
Bueno, puede venir, si tiene tiempo puede venir los domingos, se puede inscribir por nuestro email o por Instagram, que es NEEDU/ORG
amb la U, NEEDU.
Sí, NEEDU/ORG, ¿no? Y se puede apuntar, nos puede escribir. Y si no, también una manera de colaborar es viniendo a nuestros eventos, que son dinámicos, sociales, divertidos, y todo el dinero que recaudamos lo destinamos para financiar el proyecto Chocolate, o a nuestras conferencias también, que traemos a líderes sociales, a referentes, a personas que han sufrido una gran adversidad, a Emilio Víctor Coopers, a Alex Roca. Ahora el 28 del 11 vendrá Eduard Estivill al Colegio Teresianas a dar una conferencia, Dormir bien para vivir mejor. Cuesta 10 euros. Nos encantaría, pues oye, que viniese todo el mundo, porque es una charla de alto valor para todo el mundo, para jóvenes, para padres, para hijos, ¿no? Y bueno, también tenemos un Bizum, que si alguien nos quiere hacer algún donativo, tiene que poner donación, código campaña 03027. Y luego Santi, también, que es el responsable de eventos, está montando un running, que sí. Ya tuvo mucho éxito en la edición.
Sí, sí. Bueno, yo soy un poco fan del Señor de los Anillos, entonces me gustan las trilogías, ¿no? Entonces la idea inicial era hacer un running, pero bueno, al final salió una trilogía de 5, 10 y 15 kilómetros. Y la primera fue espectacular porque en menos de 24 horas teníamos 100 personas y al final terminamos corriendo 130 personas por diagonal, súper bien. Recaudamos casi unos 2.000 euros.
Qué bien.
Y sí, tuvimos un apoyo increíble
de Núcleo,
que es una clínica fisioterapeuta en Sarriá, y de Cuatro Latas. Y la verdad que con esa ayuda hicimos camisetas, todo, y fue un evento, la verdad, sí. que la gente ya está pidiendo el segundo, que si todo va bien será ahora el día 3 de diciembre.
Martes 3 de diciembre.
Martes 3 de diciembre.
Perfecte. Ho hem de deixar aquí perquè el temps és implacable, però ha estat un plaer avui tenir amb nosaltres els responsables o una representació dels col·laboradors del projecte Chocolate de la Fundació Need You, concretament Josep Maria Pujol, Santiago Perfecto i Carmen Gredilla. A tots tres, fins una altra, moltes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies, un plaer. Gràcies.
I una pausa i de seguida les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Entrem ja en el bloc de notícies. Els diners en efectiu estan més lluny de desaparèixer, contràriament al que semblava darrerament. La por
per possibles ciberatacs russos ha fet tirar enrere Suècia i Noruega, que inicialment havien proposat posar fi a aquesta forma de pagament, la tradicional dels bitllets i les monedes. De fet, el pagament digital està guanyant força els últims anys. Cada cop més persones utilitzen la targeta o el mòbil quan van a un restaurant o compren qualsevol cosa. En aquest sentit, Suècia i Noruega són dos països puntals en la defensa de deixar d'utilitzar els diners en efectiu, mètode que en aquests països voreja el 10%. Doncs bé, tot i que els seus governs van proposar un pla per eliminar completament aquest tipus de pagament, finalment no s'efectuarà. Això és perquè hi ha el perill de possibles ciberatacs russos, com dèiem, que poden malmetre tot el sistema de pagaments.
A Espanya trobem una situació ben diferent a la dels països nòrdics i un dels motius pot ser la sensació de més seguretat que transmeten els diners en metàl·lic. Segons un estudi del Banc d'Espanya, els diners en efectiu continuen sent el principal mitjà de pagament per 6 de cada 10 residents a l'Estat. Durant la pandèmia va guanyar terreny l'ús de la targeta o el mòbil per efectuar pagaments, és cert, però després va tornar a revifar el mètode tradicional. En aquest sentit, 6 de cada 10 espanyols opten per pagar en efectiu, tot i que és un hàbit que s'accentua més en la gent gran, i, en canvi, entre els joves de 25 a 34 anys, baixa fins al 36%.
Canviem de tema. Consum alerta de falses rebaixes i publicitat enganyosa davant del Black Friday, campanya comercial que aquest any se celebra els dies al voltant del divendres 29 de novembre. La Generalitat i el govern espanyol han imposat multes per fraus relacionats amb aquesta campanya comercial, però no han revelat quines són les empreses sancionades. Des de fa una dècada, el Black Friday s'ha anat fent un lloc als aparadors dels comerços, no només els físics, sinó sobretot els virtuals. Nascuda als Estats Units, meca del consumisme, aquesta campanya de descomptes té lloc l'últim divendres de novembre. Aquest any serà el 29, tot i que la majoria d'empreses les tiren al llarg de tota la setmana. Però cal anar en compte, moltes vegades una cosa és el que s'anuncia i l'altra la realitat. Ho avisen així tant les associacions de consumidors com l'Agència Catalana del Consum.
De fet, alerten de les falses rebaixes, productes que s'etiqueten de manera virtual o física com a rebaixats, però que en realitat no ho estan. Segons la llei, per poder parlar de rebaixes, el preu ha de ser inferior al que tenia el mateix producte els 30 dies anteriors. En aquest sentit, hi ha companyies que pugen els preus els dies abans per poder dir que són més barats durant la setmana del Black Friday. Altres anuncien el preu com si no tingués IVA, quan en realitat finalment sí que es carrega. I això és una irregularitat. Més enllà de les irregularitats en els preus, l'Agència Catalana de Consum alerta que hi ha una altra pràctica fraudulenta a l'alça, la publicitat enganyosa. Per tots aquests motius, tant l'Agència Catalana de Consum com les associacions de consumidors aconsellen que si es vol comprar una cosa en concret coincidint amb el Black Friday, es vagi controlant el preu d'aquell producte les setmanes abans.
Gran victòria als tribunals per la indústria del petroli. La multinacional Shell ha guanyat el recurs contra una sentència pionera del 2021 que l'obligava a reduir les emissions de CO2 d'un 45% l'any 2030. El Tribunal d'Apel·lació dels Països Baixos considera que el sector petroler ha de reduir les emissions perquè han contribuït a provocar des d'aquest sector la crisi climàtica, però alhora creu que un jutge no pot fixar quotes obligatòries. Tot un revés per a l'advocat i els activistes que rebien amb llàgrimes la derrota. Donald Pauls, director de Milieu Defensa, es mostrava decebut per a la sortida, de la lectura de la sentència, perquè segons ell aquest hauria d'haver estat el moment en què realment s'hauria d'haver fet un gran avenç en la lluita contra el canvi climàtic. Segons Donald Pauls, però, la lluita contra el canvi climàtic és una marató, no pas un sprint, i la cursa tot just, segons ha dit, ha començat.
La sentència inicial era històrica perquè per primera vegada s'obligava una empresa a alinear la seva política amb els acords de París. Shell, però, la va recórrer i ara el Tribunal d'Apel·lacions li ha donat la raó. El tribunal argumenta que si només s'exigeix a una companyia que deixi de vendre gas i petroli, la competència assumirà el negoci i, a la pràctica, no es reduiran les emissions. Per la seva banda, en un comunicat, Shell s'ha mostrat satisfeta per la sentència perquè creu que la transició energètica no es pot fer a cop de sentències judicials. L'empresa diu que està invertint entre 10.000 i 15.000 milions de dòlars fins al 2025 en solucions energètiques baixes en carboni, un 23% de tota la seva despesa en inversió. Tot i això, el passat mes de març, l'empresa ja va rebaixar els seus objectius de reducció d'emissions de cara al 2030.
Doncs fins aquí l'Economia en Valors. Gràcies, Josep Àngel. Fins la propera.
Gràcies, Ignasi. Fins la setmana que ve.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Èmpica, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arribem al final del Sense Distància, ho fem comentant novament la notícia que ens explicava la Júlia Julbe al principi, i és que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit substituir el pessebre de la plaça de Sant Jaume per un estel gegant de 20 puntes amb un diàmetre de 9 metres i 2,5 tones de pes. A la plaça també hi haurà el pessebre tradicional, en aquest cas el Museu Marès. Us acompanyem, recordeu, cada dia de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 6:45 de la tarda. Adéu-siau!